gaudeix de les cançons que tu triaries i la música que a tu t'agrada. Fórmula Estel, per esperits sensibles a la bona música. I'm on my own.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Principat. Lleida 91.5. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Passa un minut a les 9 de la nit a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions, com sempre, a tota la gent que ens seguiu i ens escolteu per internet, o a la gent, també, que us baixeu el programa, el nostre compte d'e-books. Benvingut al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
És una ciutat molt maca, és bressol del bàsquet. Badalona, que ha presentat avui la seva candidatura per ser ciutat europea de l'esport el 2015, un títol, un reconeixement de... que lo... però ho diré bé, European Capital of Sports Association atorga cada any a diferents municipis europeus tenint en compte el calendari d'activitats de la ciutat, així com el seu potencial esportiu. Escoltem a l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol.
Recibir este reconocimiento en el Parlamento Europeo creo que nos puede ayudar a dar ese salto cualitativo definitivo que permita durante un año proyectar la actividad deportiva en nuestra ciudad.
L'alcalde de Badalona, que ha presentat com a arguments per defensar la candidatura, la ciutat és coneguda, recorda, per ser el bressol europeu del bàsquet i també, com no, el reconeixement internacional obtingut després de ser la seu del bàsquet en els Jocs Olímpics i Paralímpics del 1992. Ciutats com Santander, Logroño, Getxo o Còrdoba han rebut aquest reconeixement el 2014. Amb la Marta Casanovas, el Mario Ramírez al control, Xavi Pagan a la producció.
Molt bona nit. Endavant, Òscar Merino.
Som-hi. 9 i 3, comencem.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Doncs tota la sort del món, a la ciutat de Badalona, bressol del bàsquet, i tant de bo que pugui rebre aquest reconeixement. I a tot això, l'Eurolliga 2014-2015 ja ha començat a rodar amb la participació de 8 equips de 7 països que busquen la darrera plaça per poder disputar la fase regular.
Ahir es van jugar els dos primers partits de quarts de final amb victòries per l'Estrasburg i l'Asvel, que es veuen les cares en les semifinals. Per l'altra banda del quadre, avui a les 6 de la tarda, el Hapoel de Jerusalem ha derrotat el Nimburg per 94-84 i jugarà les semifinals contra el guanyador del partit Unix Kazan, Stelmets i Elona Gora, que de moment va 23-13. Demà dijous es jugaran les semifinals i divendres a 8:45 la final. L'equip guanyador aconseguirà el darrer passaport per competir aquesta temporada a la fase regular de l'Eurolliga.
I recordem que aquesta temporada el campió de l'Eurolliga es decidirà a Madrid. La capital d'Espanya serà la seu de la Final Four 2014-2015. I a tot això, divendres es disputa la Supercopa Endesa. El Madrid-València jugarà divendres a les 7 de la tarda en directe per la U, mentre que el Barça-Bascònia jugarà a 9:45 de la nit en directe per les autonòmiques.
Del duel Madrid-València escoltem els dos ex com són Emiliano Rodríguez i Víctor Luengo.
Un equipo, bueno, complicado, que se ha reforzado bien, que viene de hacer una temporada extraña, ¿no?, entre comillas, de ser muy bueno, luego perder algún título, y bueno, esperemos que este también lo pierda, por lo menos en semifinal con nosotros.
Es un equipo que ha hecho una temporada magnífica, pero que no deja de ser una incógnita en el arranque de la temporada como la de los demás equipos, puesto que es un torneo que inicia la temporada y no podemos pensar que vengan los cuatro equipos en plena forma. Intentaremos el Real Madrid una vez más luchar por el triunfo con ilusión, pero hay que respetar lógicamente al Valencia y hay que ver quién nos tocaría entonces, si lo superamos en la final.
I del Barça-Bascònia parlen Joan Creus, secretari tècnic blaugrana, i José Crejeta, president de Bascònia.
Ya repetimos, como el año pasado, mismo escenario, bueno, mismos equipos, pero jugadores diferentes, evidentemente, porque de un año para otro hay cambios, y a ver cómo se da, ¿no? La Supercopa es una competición que viene muy pronto, por el hecho de que pues hay jugadores que vienen del Mundial o se incorporan tarde. La verdad es que hay poco tiempo, pero también es una competición donde ya pone un poco a los equipos o se puede vislumbrar lo que pueden ser durante la temporada.
Llega un poquito pronto para todos, ¿no? Pero bueno, es un torneo, es el primer torneo oficial, es un torneo importante y sobre todo nos tiene que servir para ir poniéndonos a punto de cara a las competiciones, tanto ACB como Euroliga. Y espero que el equipo tenga una cara diferente a lo que tuvo el año pasado.
Per cert, una dada que diu molt del Barça. Des de la final de Lliga de la temporada 2008-2009, l'equip blaugrana no es perd una final d'una competició ACB, acumulant 16 consecutives. Ningú ha arribat a 5 finals consecutives de Supercopa Endesa, és a dir, que aquest any el Barça podria encara fer més gran el seu rècord. Sobre la Supercopa Endesa també en parla Francesc Roca, director general de la ACB.
El cartel es de lujo, es de lo mejor que hay en la ACB, pero vamos, una configuración de clubes en este evento que es de lo mejorcito que pueda haber en el mundo en estos momentos. Por lo tanto, la Supercopa va a ser un evento deportivo de baloncesto de altísimo nivel, a pesar de que los clubes todavía necesitan y los jugadores un poquitín todavía de rodaje, ¿no? Porque están preparando la pretemporada, pero va a ser de altísimo nivel. Seguro que el concurso de triples va a ser también divertidísimo, tal como se está configurando, y de nuevo vuelve el chaval que con 16 años por cierto la sorpresa en la temporada pasada, y yo creo que va a ser muy interesante. Y si encima pues volvemos a la ciudad de Vitoria, que es una ciudad volcada con el deporte del baloncesto, pues, vamos, mejor combinación, yo creo que imposible.
Doncs serà aquest dissabte 27 de setembre a les 6 de la tarda quan es disputarà el concurs de triples amb la presència del jove Josh Ragels, que amb 17 anys aspira a guanyar el concurs de triples per segona vegada consecutiva.
No hablo mucho español, pero lo voy a intentar. Hola, soy Josh Ragels. Tengo muchas ganas de volver a España y participar en el concurso de triples. Nos vemos pronto.
Doncs la temporada passada, amb 16 anys, va arribar a la final i la va guanyar competint contra J.C. Carroll. Ara en té 17, a veure si també s'emporta el concurs de triples el jove Josh Ragels. La final de la Supercopa Endesa, dissabte, 7 de la tarda. Per cert, parlant del Madrid, del Real Madrid, hem d'escoltar les primeres valoracions de Gustavo Ayón com a nou jugador del conjunt blanc per les properes dues temporades.
Bien, contento de estar en esta entidad tan importante. Y nada, muy motivado para empezar a trabajar. Bueno, es uno de los grandes equipos de Europa. La verdad que es motivante llegar a estas instancias y ya tener retos como campeonatos y cosas por el estilo, siempre es de mucha motivación y de mucha alegría, ¿no? Que no quisiera estar en estas instàncies que m'encuentro.
Doncs demà que podrem escoltar Gustavo Ayón amb més tranquil·litat. I a tot això, fent un cop d'ull a la pretemporada de la Lliga Endesa, tenim uns quants partits en joc amb participació catalana.
A les 8 de la nit, a les Borges Blanques, ha començat el partit Fiat Joventut Guipúscoa. De moment, victòria pels del País Basc per 15-20. A la mateixa hora, Viella ha jugat l'Herbalife Gran Canària, Morabanc Andorra. Guanyen els andorrans 16-25 i des d'un quart de nou a Torrefarrera-Lleida està en joc el partit Bruixa d'Or Manresa-Bilbao Bàsquet 38-43. Victòria dels de Bilbao.
Victòria momentània. 9 i 10 de la nit. Periodista de la FEB, Xavi Oltra, bona nit.
Hola, bona nit.
Ex-ACB, Tomàs Jofresa. Hola, Tomi, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolteu, què us sembla el fitxatge de Gustavo Ayón, el que ara escoltàvem, o a qui ara escoltàvem, amb aquestes primeres valoracions com a jugador blanc? Xavi, què et sembla la darrera incorporació de l'equip de Pablo Laso?
A mi em sembla un grandíssim fitxatge. Per casualitats vaig tenir la sort de conèixer-la personalment.
Cert, el va acompanyar, no?, una retransmissió.
Efectivament, fa 15 dies me va fer companyia quan que tenia al costat un tio de 2-10 que no coneixia de res, i la veritat és que és un cachondo i molt bon tio. I bé, li va... Després d'aquesta sortida d'una lesió que ha tingut durant tota la temporada a NBA, i està clar que era un pivot en el mercat valiosíssim, que jo crec que també tenia espai de partit a la millor lliga del món. Amb ell fet un gran fitxatge. És un tio molt dur, que els donava consistència, i recordem que li va fer 25 punts als Estats Units
sí.
La setmana passada. O sigui que aquesta és una targeta de presentació.
Doncs el Barça aquest estiu ja va decidir, i així li va fer saber al jugador mexicà, a Tomi, que no entraven els seus plans. Això sí, pagant passant per caixa, perquè tenia que abonar la quantitat que devia el Barça per poder fitxar per qualsevol equip europeu. I ves per on, se'n va a la terra rival, se'n va al Real Madrid.
Sí, la veritat és que bueno, ja ho sabem, que els jugadors punters, diguéssim, o que destaquen, en un principi, doncs, clar, sempre se'ls sortegen els millors equips, o els equips que més prestigi tenen, en aquest sentit. Uh-huh. Barça i Madrid són els equips que menys noten les dificultats econòmiques, que no significa que els clubs, com a societats anònimes, no tinguin deutes, però bueno, es poden permetre el luxe de seguir pues, aspirant a tenir jugadors d'aquest tipus. I el que està clar és que el Real Madrid, jo penso que necessitava, per acabar de quadrar bé a l'equip que tenen, un jugador interior que pugui relativament dominar una mica la pintura i que sigui un jugador resolutiu. En aquest sentit, el Gustavo Ayón, tal com deia el Xavi, no només és un jugador amb molts recursos, un jugador amb braços molt llargs, amb molta envergadura, capaç d'omplir el camp, de córrer camp defensiu, camp ofensiu, és que, a més, tenim referències per moltes persones que han estat propers a ell, que és una persona extraordinària, un supertreballador, un jugador que coneix perfectament la cultura, diguéssim, hispana, Espanya ja hi està d'ell, i bueno, jo penso que és un molt bon fitxatge pel Real Madrid, i bueno, esperem que col·labori, que hi hagi una temporada ben maca, amb força partits Barça-Madrid o Madrid, el que sigui, però que, bueno, que doni un bon nivell, perquè, per descomptat, que quan més nivell hi hagi els equips punters d'Espanya, doncs millor.
I veurem, suposo, Ayón ja ha debutat aquest divendres, comença la Supercopa Endesa, primer títol oficial de la temporada a l'ACB, a Vitoria-Gasteiz, Madrid-València, Barça-Baskonia són les semifinals. Xavi, Tomi, com ho veieu? Com veieu aquesta Supercopa Endesa?
Bé, doncs, a mi particularment bastant atractiva. Tenim ganes de veure el Barça, doncs, totes novetats. I aquest Madrid-València, doncs, recordem que en pretemporada, fa una setmana abans, doncs, o fa 10 dies, va guanyar el València amb molta claredat.
Li va pintar la cara, eh?
Tot i que li faltaven, òbviament, molts jugadors al Madrid, sí. Però ja sabem el ritme, no?, que porta l'equip de Parasovic des de l'anterior temporada, no? Un equip treballadíssim, que va a tope, caràcter iugoslau, i aquest resultat de pretemporada, doncs, espanta una mica, és una referència. Per tant, podem veure una semifinal molt, molt maca, tot i que, a banda, no crec que estigui tan igualada. Jo veig el Barça favorit, però bé, el Baskonia és res, i això també sempre s'ha de tenir en compte.
Tu veus el Barça, Xavi, per aixecar el títol? Aquest primer títol
sí,
de la temporada.
Sí, a nivell de... Jo crec que els tres favorits, ja sé que són quatre equips, però jo crec que se'l pot portar o el Barça o el Madrid o el València. Si hagués de posar-li un puntet, igual li posava... Bé, els tres, eh? No em mullaria, crec que els tres tenen opcions.
Tomi, tu com ho veus?
El que veig és que són... És una competició, evidentment, com tots sabem, molt curta. Molt curta vol dir que, en fi, hi ha una semifinal i una final...
Que arriba molt d'hora, també.
arriba molt d'hora i això ja els hi va bé als equips, eh? Als clubs, a les entitats, ja els hi va bé, ja els hi agrada, perquè encara que arriba molt d'hora, d'alguna manera, ja et parlo com a jugador o entrenador, des del punt de vista de l'entrenador, vull dir, no és que jo ho sigui, el que sí que fa és que només començant la pretemporada ja tens un objectiu a molt curt plaç, no? A part de les lligues autonòmiques i tal, que estan molt bé, però això és un primer títol que ve d'hora i això sí que provoca que el marge de possibilitats, o sigui, el percentatge de possibilitats de que un equip, en teoria, dels no favorits pugui guanyar és alta, perquè moltes vegades els equips punters doncs, encara estan dedicant-se a que tota la maquinària en determinats aspectes del joc pues, funcioni, a lo millor deixen de banda pues, per dir alguna cosa, segons els entrenadors, pues, aspectes més ofensius o així. Uh-huh. També tinc que dir que aquí hi ha un equip que jo crec que tots ens està il·lusionant des de fa 2-3 temporades, com deia el Xavi, que és l'equip de València, i bueno, és un equip que jo crec que aquest any ha volgut donar un pas endavant com a entitat, amb els fitxatges que ha fet, i jo penso que no renuncien ja no només a la Supercopa, no renuncien a la Lliga Endesa, ni renuncien a l'Euroliga, a la que ja aquest any per primera vegada que disputaran.
Més coses que vull comentar amb vosaltres. La selecció espanyola femenina, que ha partit avui ja cap a Turquia, comença aquest dissabte el Mundial, juguen contra el Japó. El primer partit, el combinat de Lucas Mondelo, arriba a la cita després de sumar 8 victòries en els 8 partits de preparació. Xavi, com veus aquest Mundial femení?
Bones sensacions a la preparació, perquè he pogut seguir tots els partits, menys els de Bielorússia, i la veritat és que l'equip està amb el mateix to que l'any passat, que va guanyar l'europeu. És, diguéssim, a l'any zero, a partir de Noa Maia, que ja hi ha Valdemoro i Elisa Aguilar, dos clàssiques que vulguis o no, sobretot en el cas de Maia Valdemoro, marcava molt l'equip. I llavors es comença una història una mica de nou, tot i que hi ha jugadores que ja fan els galons totalment, com és el cas d'Alba Torrents o Marta Sergall, per exemple, no? Evidentment, Sancho Líder. Llavors, bé, les sensacions són molt bones i, com deia el Lucas Mondelo, és un Mundial molt, molt ràpid. Diuen, comencen dissabte amb Japó, diumenge a Brasil, crec que dimarts a República Txeca, i ja de seguida, vuitens, quarts, de fet, dura 10 dies el torneig, cosa que a mi m'agrada el format. Perquè
de fet, Xavi, el primer de grup va directament als quarts de final.
Sí, el que queda primer ja està directament als quarts, menys partits, el segon intercept als vuitens, el que queda últim se'n va fora, però que és rapidet perquè la final el diumenge, el dissabte següent, saps? O sigui que és curtet i bé, això voldrà dir que qualsevol errada doncs, es pot pagar car i pel que tinc entès, Estats Units absolutament inassequible.
Sí,
o sigui
sí,
que...
sí, sí.
Aneu a veure què passa.
Està clar que Estats Units, Austràlia, França, la pròpia Turquia, l'anfitriona, són grans seleccions, potser les més favorites, però, escolta, Tomi, que Espanya és la vigent campiona d'Europa, eh? També alguna cosa de dir en aquest Mundial, eh?
Sí, 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 està clar. Mira, una de les coses que a mi m'ha agradat és que, tal com mencionava també el Xavi, que és l'etapa... És un moment post a Maia Valdemoro i Elisa Aguilar, dues jugadores importantíssimes als darrers 12-13 anys de selecció espanyola. El Lucas Mondelo deia una cosa molt, molt acertada. És a dir, és una situació una mica diferent, amb dues jugadores que han sigut molt importants, però d'alguna manera han englobat tot dins un projecte molt continuista. Llavors el que pretenen és bueno, seguir amb aquesta continuïtat i poder prolongar els èxits que han tingut darrerament i bueno, jo, com deia la Laia Palau avui, una de les idees, el primer objectiu, més que pensar en títols, és passar per quedar primera de grup, que això ja, com col·loquialment diem, ja té tela,
sí.
I bueno, i a poc a poc anar passant les fases, anar passant els partits, tenim bones sensacions, com sempre ho sabem en aquestes competicions, el primer partit és molt important per les sensacions, per el que la gent que et dona suport pues, pugui captar. I bueno, tots estem, jo crec que molt il·lusionats amb que puguin ser realment molt competitives, però que això ja ho sabem perquè és una selecció molt de caràcter.
I esperem, Tomi, que tinguin més sort que els nois, eh?
Sí, esperem que sí, o si més no, com deia un antic entrenador meu, que no diré perquè quedaria una mica deia la sort és pels dèbils, pels forts la justícia.
Sí.
El que ha passat amb els nois, doncs, bueno, és un cúmul de factors que també et vaig a dir, és molt senzill d'analitzar-los o de parlar d'ells a toro passat, però està clar que aquesta selecció de noies ara mateix té tots els tintes per poder ser molt competitiu, i ser molt competitiu vol dir arribar, si no la final pràcticament d'entrada, diria que semifinals és una selecció capaç.
Ja vaig molt malament de temps, Xavi, però breument alguna cosa que vulguis comentar sobre el Mundial masculí, el que va passar amb la selecció espanyola?
Jo crec que està tot dit, que ja s'ha dit aquests dies dos tot, i està clar que ha estat una decepció. No sé com, ha estat un cúmul de circumstàncies, però bé, tampoc podem discutir la qualitat d'aquests jugadors que han guanyat tot, no? Ha estat una relliscada molt forta i molt dolorosa, i esperem aixecar-nos.
Per acabar, escolteu el que deia ahir Fran Escrivà, tècnic de l'Elx, després de sortir escaldat del camp del Madrid, 5-1, amb 4 gols de Cristiano Ronaldo.
Lo que es un extraordinario futbolista y que tiene una capacidad goleadora extraordinaria también, pero estudiar, claro que está estudiado. Pero esto es como cuando uno estudiaba, o me imagino en la NBA, estudiaban a Michael Jordan y se veía metiendo tantos
senyors,
puntos cada
¿es pot comparar
noche,
Cristiano Ronaldo amb Michael Jordan?
Aquí l'únic que s'assembla a Jordan quan està en forma...
És Tomi Jofresa, exacte.
Però no va posar Cristiano, això és una burrada com d'altres.
Tomi.
Jo el que penso és que el que ha volgut dir aquest entrenador és que el Cristiano Ronaldo ara és un dels jugadors que marquen diferències en el futbol a nivell mundial.
Més estudiat pel rival com ho era Michael Jordan, no?
Efectivament. El que passa és que tots sabem que el domini aclaparador amb totes les facetes i àrees del joc del Michael Jordan, del Magic Johnson, del Larry Bird, per dir alguna cosa, ha sigut inigualable i incomparable amb el que el Cristiano Ronaldo està fent. O sigui, almenys fins al moment. El dia que el Cristiano Ronaldo sigui declarat millor jugador del món, millor jugador d'Europa, el seu equip guanya totes les competicions amb les que juga, doncs potser ja es podrà comparar, però és que estem parlant d'icones que passaran a la història per ser jugadors absolutament definitius.
Que diuen
no es pot comparar.
Què ens diuen al Twitter, Marta?
Doncs, per exemple, la Sandra Lleons diu que se li va anar la pinça, no se li assembla ni de bon tros.
Doncs ho deixem aquí. Xavi Oltra, Tomi Jofresa, un plaer ben gran escoltar-vos aquí al Bàsquet al Dia.
Una abraçada a tots dos.
Que vagi molt bé. Més coses. I com us venim explicant al llarg d'aquesta setmana, el Bàsquet al Dia, aquest 26 de setembre, aquest divendres, arrenca el Prat, la 15a Lliga Nacional Catalana LED 2014, trofeu tricentenari. Divendres, al Pavelló Joan Busquets, a 17:45 de la tarda, Força Lleida-Tarragona, a 8:15 de jugarà el Prat contra el Barça B, la final diumenge a les 6 de la tarda. Té una dilatada trajectòria com a entrenador, tant en categories de formació com al màxim nivell. De fet, durant 4 temporades, del 2009 al 2013, va ser ajudant de Xavi Pascual al primer equip del Barça, i aquesta temporada porta les regnes del Prat Joventut. Agustí Julve, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com està anant aquesta aventura al Prat, la primera com a primer entrenador?
Doncs de moment bé, poquet a poquet anar construint i anar arribant als objectius que volem assolir durant la pretemporada.
Repte interessant, no? Imagino el poder competir en una ADCOR i treballar amb aquesta pedrera, amb aquesta generació del 95 que està donant tants èxits, no?
Doncs sí, personalment i individualitzant és, com bé dius, un repte, un procés il·lusionant, no?, en la meva formació, en la meva, diguem, evolució com a entrenador. Com bé dius, la base d'aquest equip, la majoria dels jugadors són nascuts al 95, amb alguna peça més, i un equip que ja va ha assolit a la seva etapa júnior, doncs, molts èxits. També crec que és molt exitós l'haver aconseguit amb un equip jove l'ascens de l'Eport, i com et deia, doncs, individualment, personalment, un repte molt interessant.
Agustí, de moment, satisfet? Podem dir que estàs satisfet de com estan anant les coses en aquesta pretemporada?
Sí, com et deia, evolucionant, a poc, anar construint i anar cremant etapes durant aquesta pretemporada. Són 4 setmanes i mitja de treball i diguem que aquest cap de setmana amb la Lliga Catalana arrodonim el que és la pretemporada. I sí, com et deia, doncs poc a poc intentant assolir doncs una sèrie de conceptes que vull que com a entrenador desenvolupi el meu equip i també agafant aquest punt de forma física d'aquesta etapa de la pretemporada que ens pugui donar doncs un bon nivell físic per competir durant la temporada.
Doncs a partir d'aquest divendres la Lliga Catalana LEP, darrers tests abans de l'inici de la Lliga regular, i imagino que si es pot aixecar la Copa millor que millor, no? I més jugant a casa.
Bé, d'entrada no, ningú ho ha marcat com un objectiu prioritari. Com et deia, doncs, no deixa de ser. Tot i l'oficialitat del títol i el desig que tenim tots els que formen part de l'equip de guanyar-lo, no deixa de ser part de la pretemporada, part de la preparació, perquè el realment important comença la setmana següent, no? Que és l'inici de la Lliga regular. Però, com et deia, doncs, tots els integrants de l'equip doncs, sabem la importància que té, sabem la transcendència que té i juguem, diguem, per guanyar. I tot i estar en aquest moment inicial de la pretemporada, sabem que la importància que té aquest títol i el desig que tenim.
La temporada passada, Agustí, va ser una temporada màgica pel Prat, ja ho saps. Aquest any o aquesta temporada com serà o què esperes, no, d'aquesta temporada, la primera del Prat a la Decor?
Doncs bé, com a primera temporada de la majoria dels integrants, no només del club, sinó la majoria dels integrants entre els quals també m'incloc, no, com aquesta primera experiència de primer entrenador a la Decor, ja, primer hi ha d'haver-hi un nivell d'adaptació, no, a un nivell d'exigència molt, molt alt. En el cas de la majoria dels jugadors que venen de la Plata i poca experiència a aquest nivell, doncs una altra una lliga molt més dura, on el nivell físic és molt més alt que el que hem viscut fins ara. I al mateix temps, doncs, intentant ser competitius des del primer dia, no? Intentar ser... No crec que ens haguem de marcar un sostre competitiu, una fita en quant a posició a la classificació, sinó el creixement individual de la majoria dels jugadors, perquè som molt en equip de formació, però al mateix temps, des de la vessant competitiva, intentant ser competitius des del primer dia.
Doncs esperant ja veure aquest debut, primer a la Lliga Catalana LEP i després a la Decor el proper cap de setmana, diumenge 5 d'octubre, 6 de la tarda a casa, primera jornada, el debut del Prat a la segona categoria estatal davant del Oviedo. Agustí Julve, gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia, seguirem en contacte, faltaria més, i desitjar-vos tota la sort del món en aquesta nova etapa, eh?
Moltes gràcies.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del Bàsquet al Dia a ivox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Recta final, abans de finalitzar, recordem partits en joc, pretemporada, com van els marcadors.
Herbalife Gran Canària 50, Mora Bank Andorra 69 al final del tercer quart. També al final del tercer quart, Fiat Joventut 50, Guipúscoa Bàsquet 42. Bruixa d'Or Manresa, Bilbao Bàsquet 38 a 43 al descans. I Burgos Kai Saragossa 19 a 14.
I dir-vos també que aquesta temporada la Lliga Endesa tindrà importants novetats, com pot ser, i de fet és, l'utilització de l'Instant Replay. Fins al moment es venia aplicant en les accions finals de qualsevol període del partit i a partir d'ara es podrà utilitzar durant tot el partit. Per avui ho hem de deixar aquí. Gràcies al Mario Ramírez al control, a Marta Casanovas, al Xavi Pagan a la producció i a vosaltres, faltaria més, per escoltar-nos cada dia. I ja sabeu que si voleu seguir ben informats només ens heu d'escoltar o seguir al Twitter, @bàsquetaldia, amb K, @bàsquetaldia. Tornem demà a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.